Oh, really? With okay, good, very good. So I have a little experience with this opera and with this character because my first Rosalka was 2008 in Salzburg, and I have had the big privilege to sing in the very modern productions and also in very traditional productions. So we have here in Liceu really a fantastic mix between modernity and so classic looking Rosalka, because the scenery, the scene is looks almost normal, let's say so. And but the story, what we have to play, is a little more from the psychological side, and this makes a lot of fun, especially when because I'm singing first time with Asmik on the stage, so we will enjoy this production very, very much. But it's very challenging to show the character, the development of the character, the humanity of Prince is really difficult. Of course, music helps a lot, and the staging is very clear to explain this character, but of course we have to trust that the whole story will be present to the public so they can understand it. So I think it will be a fantastic and so for everybody, great production.
And how did you prepare the character emotionally and vocally?
Yeah, well, of course, with this, I don't know how many years it is, 2008, I'm very bad in counting. So I create some kind of routine, you know, how to prepare vocally the character, because after more than 100 performances, you should actually know how it works, I mean, vocally. And this is a big difference between roles like that starts 40 minutes after the beginning of the performance with the preparation, and the roles when you have start from the scratch, from the first minute, like, I don't know, like Ballo in Maschera or Duke di Rigoletto. So you need just kind of routine how to prepare the evening, but for me, the most challenging, of course, is the big break between second and third act. Also, emotionally break, because he's leaving the stage or finishing the second act in completely different psychological level as he comes to the third act and the scene with Rusalka, which is very funny because there's the first time they can speak together. In the first and second act, he speaks or sings, and she's silent, and the opposite. So we have a fantastic scene at the end, and the lyric qualities of this last scene is very, very high. So we have to enjoy not only playing, but also, you know, feeling this with kind of colors. They are not yet in this opera. They are coming at the end. Well, she did this production already, and I know this is one of her signature roles. So I'm really very, very surprised, and really chapeau bas for what she's doing on the stage. You know, all these trainings on the ballet training with Johannes also. This is very, very it's impressed me a lot. So we will see in the performances, because, of course, she's doing her job and I'm doing my job. So we get together for the last days of rehearsals and with the orchestra and everything. So, but I'm sure that we'll find some very, very nice results for the public. Yeah, you know, this is a special opera because it's a lot of emotions and a lot of tragic in this opera. Just be open-minded and enjoy the evening. You know, It's about humanity. It's about fairy tale a little. It's a very touching story, and that's it's about the opera. No, it's about emotions and having. No, having fun is wrong. Is wrong description. It's enjoying the evening for all of us. We enjoy the evening also, you know, because to be able to transport the emotions to the public through the production, and so there's not so many things that really disturb us. You know, sometimes in the modern productions, that we have to make a big compromise between what we do vocally and what we do on the stage. And this production from Christoph is really, really emotional pure. So we will enjoy it, and I hope the public too.
And the last one, how is for you to think this production at the Grand Theatre
Liceo
with Joseph
Pons,
with this special...
Yeah, it's for me... Every time when I'm here coming to Barcelona, I think in Liceo is a great moment in the season, because I love this city, I love this theater, and so we have a good connection to to the public. Public loves singers, and they respect us, and I think this is a very special moment. And when we have a, of course, thanks to Victor, that we have a fantastic cast. We know. Us very well from another production, so yeah, we it's just fantastic time, you know, also spending time between performances, not only thinking about work on the stage, but also in between we can enjoy the city, enjoy the place where we are, and of course with Maestro Pons we work first time, but we have a great connection. We talk about the music, of course, but of course also about the food and other nice things in life, and about the staging. You know, I'm very happy that Johannes have a great control about what happens on the stage, because he was a ballet dancer himself, so. He knows how to play with the body, you know, the body tension, the expression of the body is very, very important in this production, especially for Rusalka, but I'm talking also about myself, because so the body expression basically in opera is very underrated, and this is, we are in good hands. Thanks.
Christoph Loy's production of Rusalka originated a few years ago back in Madrid. So it's a production that has been seen already on the international opera circuit. I think very successfully, rightly so, because it's like Piotr mentioned already, it combines the idea of a fairy tale with the deep psychology of the characters, and by watching and listening to the fairy tale, you eventually realize, or you should realize, how close it is actually to humanity. And that's the beauty of the production, that actually with quite simple ideas and quite simple ways creates a deeply, deeply moving portray of this story, of this opera, where you really can dig deep into the psychology of the characters. Well, definitely one of the main big sort of novelties about this production is that Christoph's idea to have Rusalka as a young ballerina obviously requires the performer who plays and sings the role also to actually dance on point, which is something that is not learned in a month. But luckily, with somebody like Azmi Grigorian, who invests so much into learning all these new skills, has managed to get herself to a very, very impressive level, or to make the character and that part of the character being a dancer believable. It's probably a similar answer to your previous question. I think I would like the audience to come and forget about day-to-day life for a few hours, enjoy the performances, enjoy the music, enjoy the fairy tale being transported into a different world, but hopefully leaving with questions about themselves and about us as humans. But we are finished.
I'm still waiting the answer of it.
Comencem?
Dic, podem fer el pallasso, diu, no cal. No, així volem fer el pallasso.
Què, faig jo? Faig Josep? O...
Sí, vols que dialoguem?
Per l'arrencada?
Sí.
Fem tu i jo junts, o sigui, fas improvises a mi, fem,
no,
o què?
No sé.
Interactuem,
sí, si
nosaltres.
Sí. Vale. És que això necessitem el micro al davant, no?
Sí, perquè s'està gravant. Vale.
Encendre o engegar?
Tenim aquestes 7 funcions de Rusalka. És com la tercera... No, és la quarta, de fet, no? Tenim aquestes 7 funcions de Rusalka amb aquestes funcions que prometes ser històriques, primer perquè és una de les teves especialitats, no, Dvořák? Tu sempre dius que era un compositor d'òperes, no?, i que amb els retalls feia les sinfonies. És una frase que tu has dit molt sovint. Però clar, tenim no només l'ingredient del Josep, especialista, no?, amb el romanticisme centroeuropeu, sinó que tenim l'Azmi Grigorian fent de Rusalka, el Piotr Betsawa fent de príncep, la Carita Matila, l'Oko Fordendaverau i Alexandros Stravakakos, no? Només hi ha hagut 13 funcions en el total, diguem, de l'històric del Liceu, amb aquestes 7 funcions que proposem, amb aquesta bellíssima producció del Christoph Loy, que d'alguna manera planteja molt de simbolisme i una gran modernitat. No? Jo crec que són ingredients molt oportuns, no?, amb aquesta Rusalka, però tu que ja has vist una mica, evidentment, la música i la producció del Christoph Loy, no sé si tens alguna cosa que podries compartir amb nosaltres sobre la música, principalment.
A veure, sobre la música. Rusalka no és una òpera del gran repertori, o no ha entrat al gran repertori com hi han entrat tants títols italians i també tants títols del món de Wagner, però en canvi és una de les més boniques. O sigui, no sent una obra que es faci, tu has dit, aquí les 13 representacions al llarg de la història, però en canvi és una de les més boniques. La música correspon a un període en el qual les perifèries, diguem, considerant el centre, Alemanya, i centre operístic també a Itàlia, doncs on les perifèries intenten trobar una resposta perquè veuen ja, visualitzen que el món, sobretot Wagner, és tan potent que serà una dictadura durant molts anys. A veure, no se n'escapa cap, eh? O sigui, tots mengen i se'n nodreixen i els influeix enormement, però en canvi busquen una resposta. I en aquesta resposta, tots influïts per Wagner, sorgeixen aquestes músiques nacionals, una mica també a la part, al mateix temps que sorgeixen els nacionalismes, també els estats o les reivindicacions nacionals, no? I aquestes músiques nacionals sorgeixen totes en base al folklore, a la música popular, diguem, dels llocs, no? En el cas de Dvořák, també influït per l'òpera italiana, també influït per Verdi, hi ha moltes ressonàncies de verdianes en les àries, en molts moments, però pesa fort a Wagner i crea un contrapès que doncs, bueno, sorgeixi perquè no hi havia antecedent el fet de voler crear una música, una òpera nacional. Fa pensar també, Espanya té el mateix procediment, també hi ha l'intent de fer una òpera nacional amb el Béniz, l'intent de voler fer una òpera nacional. També, fins i tot, sabem que Pau Casals estudia a Palau, perquè Palau el volia convertir en el compositor, diguem, d'òpera nacional. I Manuel de Falla és el mateix cas. Manuel de Falla és 1900, el mateix any que s'escriu Rusalka, per aquesta resposta, diguem, a les, aquestes músiques nacionals. Una música d'aigua, una música aquàtica, i que jo crec que apuntarà a colors que després doncs, seguiran Debussy, per exemple, a Pelees, que hi pot haver moments el mateix Szymanowski, també el Kroll Roger, un tipus de sonoritats que també apunta Wagner, és que és
tremendo. Per què dius que no es poden escapar? O sigui, que evidentment que hi ha un so, no? Però
és molt seductor. No s'escapen perquè el poder que exerceix el poder simfònic de l'orquestra el sedueix a tots. Després, l'ús que fa del...
per tamany, o sigui, per l'orgànic, per la plantilla,
i per
les harmonies, el leitmotiv...
Exactament, tot. Però també, no només el tamany que sí, sinó l'ús que en fa, diguem, aquest ús simfònic avassallador on l'orquestra sona i sona, o sigui, aconsegueix unes sonoritats esplendoroses que no havíem vist abans, és un pas immens. Llavors, evidentment, el tema leitmotivs, que aquí és també present, però això són més anècdotes, també l'harmonia basada en el disminuït, aquesta inestabilitat tonal ja, o portar la tonalitat al límit. Tot això el fa molt seductor, són molts elements que, clar, els grans compositors, els grans músics queden embadalits i no se'n poden escapar. El que passa és que hi ha una reacció. Llavors, volen trobar una resposta. Debussy la troba a partir de la pentatònica, quan escolta el gamelan...
El japonisme.
Exacte, sensibles que no resolguin, que no hagin de resoldre, sense sensibles, que no hagin de resoldre la tònica. O sigui, cadascú llavors busca un camí. Però Wagner ja ha plantat la llavor que farà fer un pet a la tonalitat. Ja està. Ja és una llavor que això anirà creixent i no hi ha qui ho pari. A tothom el sedueix, però tots volen dir, ei, no volen ser uns petits, uns nans que facin el mateix, sinó volen trobar una resposta. Llavors les respostes són molt diverses. També Manuel de Falla, l'únic que... O sigui, tenia una biblioteca prou gran de música, però les úniques obres complertes eren les de Wagner. Li fa una cita a les noches...
La Victòria i Wagner.
Sí.
Quan parles d'arrels, en què es pot notar les arrels en Borja?
No, les cançons populars, moltes vegades. Quan agafa els personatges més populars, la parella, diguem que més humorística, els que tenen por, no? Ai, què passarà als empleats, al cuiner, el què passarà que ara que el príncep s'ha enamorat i va a la deriva i ja no troba el seu enteniment, doncs aquests ho basa tot en músiques populars, o en músiques d'arrel popular. A veure, ja havia succeït abans també, ja ho fa també Tchaikovsky, en els ballets també ja introdueix músiques populars. El tipus de sonoritat, busca la sonoritat d'uns instruments populars també, encara que ho faci amb els instruments de l'orquestra, però ens porta cap a d'altres instruments. Tampoc és nou, també ho fa Verdi, obertura de Macbeth, doncs allò que... que vol... Som a Escòcia i vol que soni una cornamusa, i ho fa amb els instruments d'orquestra, busca aquestes sonoritats populars.
Què podríem dir de la producció?
Jo penso que és exquisida, jo crec que és fantàstica. El treball que fa Christoph Loy amb els actors és sensacional, és que busca el detall, ho hem parlat amb tu precisament, tu em deies, és que segurament si li demanéssim quin whisky veu, ens diria...
I on passaria les vacances, exacte, no? Cada personatge.
Exacte, ho sabria. Per tant, la composició de cada personatge és fenomenal. I jo penso que està basat en això, en el fet d'entrar en la mentalitat de cada on el cap, en el pensar de cada personatge, més que en fer un gran desplegament de coses que succeeixin per allà, no? I penso que ha trobat una bona solució amb lo de la dansa, pel, diguem que no cal que sigui, o sigui, la imatge, no cal que sigui una ondina o que sigui aquesta Rosal, que aquest personatge... Que viu a l'aigua. Jo penso que és una producció bellíssima i bueno, ja el coneixem, ja li coneixem d'altres títols i com treballa fins a l'extrem els personatges.
Tindrem l'oportunitat de veure per primera vegada l'Asmik Grigorian amb el Piotr Bechtsauer, perquè mai han cantat junts, és la primera vegada que passa això, i per tant, que sigui el Gran Teatre del Liceu, promet que siguin unes funcions realment històriques per explicar aquest arquetip tràgic, amb una música sublim que ens esperen aquestes funcions inoblidables.
I el... Sí, per continuar el que dius, hi ha un cast extraordinari. O sigui, primer, enhorabona per haver pogut posar a l'escena aquestes dues figures en el seu gran moment, o sigui, que és el moment adequat perquè es trobin, però també l'Alexander, la Oka von der Merau, també els d'aquí són cantants extraordinaris, eh? El Manel fa una creació i la Laura també, o sigui, són... penso que tenim un cast excel·lent, la Carita, poder-la tenir la Carita també en un... en aquesta producció és un goig. Vaja, penso que té tots els ingredients perquè sigui un referent.
Moltes gràcies, mestre. Sí?
Bueno, ja
tallareu,
estem xerrant molt.
Ho enviarem per WhatsApp.